En primer lloc, el regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, Jordi Mas, i el regidor d'Hisenda, Organització i Govern Obert, Josep Moliner, començaran el torn de les intervencions. A continuació, l'equip redactor del treball que s'ha fet fins ara en matèria d'equipaments, l'arquitecta Cecília Ripoll i l'economista Romà Pujades faran una presentació resumida per conèixer el punt de partida. Seguidament s'obrirà un torn obert de preguntes per resoldre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb aquest debat de ciutat. En aquest sentit, per mirar que tothom pugui intervenir i assegurar-nos que es produeixi un debat àgil, anirem recollint les preguntes de tres en tres i es respondran en bloc. Finalitzat aquest torn, serà el moment d'omplir el formulari que haureu trobat a les vostres cadires. I d'aquesta manera tancarem l'acte d'avui. Gràcies a tots.
Gràcies, bona tarda. Una vegada més, agrair-vos l'assistència i donar-vos la benvinguda a aquesta audiència pública sobre la definició del pla d'equipaments. Primer que res, voldria sobretot excusar el senyor Batlle per un problema personal important, no ens pot acompanyar aquí, però evidentment agrair-vos especialment tant als regidors de l'Ajuntament com als regidors de l'oposició el fet de que ens acompanyeu, aquí en aquest acte. Ressalto això perquè estem parlant, en certa manera, o parlarem aquests dies, iniciem un procés que sobretot vol parlar de futur més que de passat i gairebé de futur més que de present. I el futur de Sitges, els propers 10, 15 anys, 20 anys, s'han de fer, evidentment, amb la col·laboració i el consens de tots. Seria realment absurd pensar que ara o els que estem aquí diguéssim tindrem responsabilitats en el llarg termini. És una cosa d'ajuntament, és una cosa de consens i, per tant, quan més participació, quan més col·laboració entre els grups municipals, més fàcilment arribarem a consensos i a compromisos. Nosaltres venim aquí amb la responsabilitat de planificar el futur de la nostra vila. Venim aquí amb el compromís i la responsabilitat d'anar definint entre tots quins espais aniran ocupant els equipaments del futur de la nostra vila, quins espais aniran ocupant els equipaments que gaudiran els nostres fills, els nostres nets d'aquí en el futur. Per això necessitem realment un procés participatiu, molt participatiu. Després el regidor Moliner ens ho explicarà, però evidentment necessitem escoltar-vos per no deixar-nos res. Necessitem escoltar-vos per tenir, en certa manera, el màxim de coses previstes. Si passes al següent, sisplau. Un equipament, després ens ho explicaran, l'equip redactor, un equipament és un espai, és un edifici. No, per tant, és important que entenguem des del primer dia que venim aquí a parlar d'espais i de llocs on estaran els edificis. No venim a parlar del servei que s'hi dona, no venim a parlar del detall del servei. Ens preocupa ara mateix que en el futur, si volem, necessitem un equipament determinat, ja des d'ara siguem capaços de reservar un espai, de reservar una zona, de reservar una finca, un sector, per tal que això es pugui desenvolupar en aquell lloc. Com podeu entendre, la materialització d'un equipament serà un procés molt llarg, no és una cosa que es pugui fer d'avui per demà. Per tant, necessitem planificar un temps, necessitem anar definint a on anirà cada un dels equipaments per tal que realment el procés pugui engegar-se, pugui començar, es pugui posar totes les peces en posició per tal que finalment tinguem els equipaments necessaris. Per fer aquest debat, hem demanat a l'equip, després us ho presentarem, hem demanat a l'equip redactor que ens faci un document. Ells són experts, després els presentaré, ells són experts en aquest àmbit i ens han fet un document des del punt de vista tècnic. Ells han analitzat els equipaments que tenim a Sitges, han calculat, han avaluat doncs, que tenim més d'un centenar d'equipaments avui en dia al municipi, han fet una projecció, una estimació de com serà Sitges en el futur en quant a la seva demografia. Estem parlant doncs, probablement dels propers 10-15 anys, per dir-ho així. Han fet també una estimació de les necessitats futures i dels espais que avui en dia tenim al municipi destinats a equipaments. Val a dir que, per donar-vos una xifra, tenim aproximadament de l'ordre de 250.000 metres quadrats per fer equipaments. És a dir, és una quantitat prou important, però limitada. Nosaltres, com sabeu, no som realment un territori, no som un municipi que tingui una immensitat de territori. Per tant, aquests metres quadrats, que realment són els que ens queden per fer equipaments, pensem que és interessant que ho fem d'una manera raonada, d'una manera conscient i d'una manera, sobretot, molt planificada. Aquest document que us hem penjat a la web, aquest document que suposo tots teniu accés i si no entreu a la web que teniu un document, és un document, evidentment, que vol generar el debat. No és un document tancat en absolut, no és un document que hagi passat per cap aprovació de cap ple, és un document que el que pretén exactament és donar el tret de sortida, donar una informació prèvia per tal que a partir d'aquest document podem créixer i podem definir les coses més concretes que vulguem definir com a equipaments pel nostre municipi. Bàsicament també, si passa la següent, el que farem, com després explicarà el regidor, farem aquest procés participatiu, esperem abans de l'estiu tenir un nou document. Aquest document ha de canviar, és un document dinàmic, és un text que ha de canviar i que esperem recollir les propostes en la manera més consensuada possible per tal de realment arribar a un document final que pugui ser elevat al ple de l'Ajuntament, si pot ser, evidentment, abans d'aquest estiu. I ja finalment, com sabeu i aneu veient, però us informo perquè ho sapigueu, el Departament de Comunicació, i voldria també agrair especialment a la Roser la implicació en tot el procés, té una campanya informativa, per tant, us heu assabentat gràcies a aquesta campanya, espero, però també us demanem que feu una difusió, en el vostre cercle, en el vostre entorn, per tal que realment tothom pugui participar, tothom conegui de la campanya i pugui aportar la seva opinió. Hi ha cartells, hi ha flyers, si necessiteu qualsevol material, inclús per fer difusió, doncs ens ho demaneu. Hi ha, evidentment, una pàgina web, amb una pestanya especial, on anirem penjant, per dir-ho així, tot el fruit del debat, tot el fruit d'aquesta campanya i on anirem, diguéssim, posant al dia totes les coses. I ara ja, sí, abans de donar la paraula al regidor, passarem un petit vídeo promocional que, en certa manera, sintetitza el que volem fer aquí avui.
Municipi, la teva aportació és imprescindible per definir. La teva opinió compta. Sitges inicia un procés participatiu per planificar els nous equipaments del municipi. La teva aportació és imprescindible per definir els nous espais sanitaris, educatius, esportius, culturals i de promoció econòmica. Vine i digues la teva. Al web municipal hi trobaràs tota la informació sobre les sessions participatives. Si no pots venir, no et preocupis. També pots fer la teva aportació a través del formulari online. Entre tots, equipem Sitges.
Bé, moltes gràcies a tots. Gràcies al Jordi. Gràcies sobretot al regidor i a l'equip de govern per apostar sempre en els projectes estratègics importants de viles, projectes estratègics de ciutat per la participació ciutadana. Vosaltres sabeu que un govern municipal està legitimat perquè així les urnes el legitimen de prendre decisions democràtiques com a tal, no? Però crec que és molt important i crec que la política actual ha d'avançar cap a donar la veu real al ciutadà i, per tant, que el ciutadà, que les persones que viuen i fan el seu dia a dia en els municipis puguin incidir, no només participar, sinó puguin incidir i decidir en la vida pública de la gestió local, no? Jo crec que això és un fet que vull posar en valor i, per tant, agrair també al Jordi com a regidor de territori, per tant, que encapçala i lidera doncs, aquest projecte de pla d'equipaments, la valentia i l'aposta per establir en tot aquest procés un mecanisme de participació, per tant, un procés de participació. Els projectes de participació d'aquest govern no es focalitzen només en un tema en concret. La nostra acció de govern es caracteritza, i així tenim un eix que es diu i que vull recordar, un eix del pla de mandat de govern obert, es caracteritza per establir en totes aquelles decisions importants, com deia, processos de participació. És per això que hem fet moltíssimes audiències públiques, hem fet processos de participació, tenim obert, com bé coneixeu, suposo, pels mitjans de comunicació i per altres mitjans de difusió del propi Ajuntament, la consulta a les botigues, al barri de les botigues del proper 26 de maig. Per tant, és habitual que nosaltres demanem l'opinió de la gent per conèixer de primera mà què és el que penseu sobre totes les decisions importants i transcendents que ha de prendre, la vila, no per un present immediat, sinó també com aquest, amb una clara projecció de futur i que dibuixarà els Sitges dels propers anys, els Sitges que volem. Per tant, agrair no només l'aposta del govern, sinó veig el regidor també de la CUP en aquest cas i altres regidors que ens han volgut acompanyar que ens acompanyen en aquesta dinàmica d'establir processos de participació en allò que esdevé important. Entro en el contingut perquè fa molta calor a la sala i crec que l'important és que parleu vosaltres. Com heu pogut veure en el vídeo, i per concretar, per participar en el futur pla director d'equipaments, hi ha diferents canals de participació, tant a nivell presencial com online. Cal recordar que a través de la web ja municipal, la que coneixeu, sitges.cat, trobareu aquests formularis online. Per poder participar en aquest procés de participatiu, l'únic condicionant que posem és ser major de 16 anys, que no de 18, de 16 anys. Els processos de participació, així com les consultes no referendàries, permeten la participació de persones majors de 16 anys. L'audiència pública d'avui, on ja podreu fer les vostres aportacions amb aquests fulls, aquests díptics que us han entregat, es poden fer a través d'aquest formulari i dona realment, com deia el regidor, el tret de sortida en aquest procés de participació que no s'acaba avui aquí. A partir d'avui s'obriran diferents espais participatius a banda d'aquesta audiència general relacionats amb 5 àmbits diferents. La promoció econòmica, per tant, tot el que engloba també tot el sector turístic important i destacable de la vila, la cultura, l'ensenyament i la joventut, l'esport, la salut i l'assistència social. A les sessions aquestes temàtiques, el qual em sembla que aquí darrere, que no em puc girar gaire, teniu el calendari de totes les audiències, per tant, fora bo que us ho apuntéssiu per poder participar en els àmbits que realment també hi teniu interès. Es recordarà, es fa una campanya contínua a les xarxes de l'Ajuntament, també a través dels mitjans de comunicació locals, però cal apuntar-se en aquestes sessions, que vull recordar que està oberta no només a entitats, sinó que està oberta a entitats del sector, però també a professionals, a experts, a col·lectius directament implicats, a ciutadans o ciutadanes que tinguin aquest interès i, per tant, que cadascun d'aquests àmbits puguin ser abordats amb garanties i tinguin una participació important per poder decidir sobre el document marc que us presentarem. Com podeu veure, la primera audiència sectorial és la de promoció econòmica, després ens centrarem en l'àmbit de la salut i l'assistència, per l'ordre cronològic. Després treballarem sobre l'ensenyament i joventut i seguidament parlarem sobre les necessitats pel que fa a l'àmbit esportiu. I la darrera sessió participativa serà la centrada en l'àmbit cultural, com us deia. Per últim, recordar, per no allargar-me més, que sempre podeu fer-nos arribar totes les vostres aportacions mitjançant aquest formulari online que està en continu contacte amb les persones doncs, encarregades d'endegar aquest procés participatiu i de coordinar-lo, i el podeu fer arribar online fins al proper dia 15 de juny. Per tant, us convido a tots a que us feu partícips d'aquest procés de participació, que hi participeu sense reparaments, és a dir, que totes les aportacions són bones, que és el que volem, i per tant, per això us convidem a dir la vostra aquests propers dies i avui, sobretot, també. Moltes gràcies.
A continuació, donem pas a l'equip redactor del treball de diagnosi fins ara.
Sí, sisplau. Sí. Us vull presentar el Romà Pujades. El Romà Pujades és enginyer industrial, economista i professor del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. I la Cecília Ripoll, ella és arquitecta, especialista en urbanisme, sòcia de l'empresa CMT Arquitectes Associats. Ells treballen com a equip transversal, interdisciplinar, en la redacció de documents estratègics relacionats amb territori, urbanisme, habitatge, i tenen una col·laboració amb nosaltres ja de fa uns anys, ja que també van ser els redactors del Pla Local de l'Habitatge de Sitges, que ja està vigent i va ser aprovat pel municipi ja fa un cert temps. Per tant, tenen un coneixement de base important del municipi i jo els vull agrair que ens hagin ajudat a fer aquest document que de fet és el que, com he dit abans, enceta el debat de tot el que vingui després. Quan vulgueu, Cecília, Romà.
Aleshores, una mica serà aquest guió, ens ho anirem repartint amb la Cecília, és a dir, cada una explicarà més bé el camp que ella ha desenvolupat més. Parlarem del contingut, de la definició d'equipaments, de les projeccions demogràfiques, dels equipaments actuals i de les propostes de futur. Aquest serà el capítol important on hi haurà, diguem, les propostes de futur. I després tot això ha d'estar a dintre de la ciutat, per tant ho hem de distribuir d'una manera harmoniosa dintre del que seria el teixit urbà, i al final sortirà el tema de la disponibilitat de sòl per equipaments. Hi haurà dues fases, ara estem a la primera fase, és a dir, aquesta és una fase de diagnosi que culmina amb aquesta participació ciutadana. D'aquí ha de sortir diguem, les opinions, diguem, les desavenències i les suggerències per part, diguem, de la gent, la ciutadania, diguem, de Sitges sobre el que nosaltres hem posat en el pla. I després hi haurà una segona fase que serà recollir la participació ciutadana i redactar el document final, diguem, amb un calendari ben desenvolupat, amb un pressupost ben desenvolupat, etc, etc. Per tant, estem, diguem, acabant la primera fase, fent la participació ciutadana prèvia a, diguem, donar per acabat la primera fase i redactar la segona. Quan parlem d'equipaments, primer el sòl, és a dir, l'equipament el posem en un lloc determinat, el CAP, una escola, un museu està en un lloc determinat, per tant aquest és un treball en bona part urbanístic de localitzar el sòl disponible per equipaments i donar-li l'ús futur que sigui més convenient. Després això normalment es converteix en un edifici, és a dir, sobre aquest sòl hi fem un CAP, hi fem un institut, etc, etc, i després ho gestionem. Ja el Jordi Mas ha dit que aquí el tema no és la gestió, sinó les necessitats i el sòl que farà falta i els edificis que hauran de formar part del paisatge urbà de Sitges d'aquí uns quants anys. No? Tot pot ser públic o privat, el sòl normalment serà públic, els edificis normalment seran públics, n'hi ha alguns de privats, hi ha equipaments privats que fan una funció molt important en bastants àmbits de la vida de Sitges i tal, i finalment la gestió doncs, pot ser pública o privada. Anem passant. Aquí hi havia una llista que ja l'havíem vist abans de, diguem, totes les temàtiques sectorials dels equipaments. Això és la, quanta gent hi haurà a Sitges en el futur. Aquesta, com hem de dimensionar la població de Sitges de cara a preveure els equipaments futurs? Això tothom se'n dona compte que és bastant difícil. Fins que no arribem a l'any 2027 no podrem comptar quanta gent hi ha i llavors sabrem si l'hem encertat o no l'hem encertat. Però evidentment hem de fer unes previsions i suposar que en el futur hi haurà uns determinats habitants. Aquí hi ha quatre projeccions. La primera seria la projecció que se'n diu vegetativa, és a dir, no haver vingut de fora, i com que cada vegada ja s'anirà donant el cas de que la població que es va envellint hi haurà més defuncions que naixements, si no ve ningú de fora la població baixarà una mica. L'altra és que cada any vindran 200 persones, l'altra 500 i l'altra 800. És a dir, aquestes són unes projeccions que... Quina és la més, diguem, viable o la més previsible? Al costat hi ha dues xifres, una és 37.296 habitants. Aquesta xifra és els habitants que tindrà Sitges quan tots els desenvolupaments urbanístics que ja estan en marxa, que són bastants, estiguin ja acabats. És a dir, la gent nova que hi haurà a Sitges arribarà fins als 37.296 habitants. La recuperació econòmica està arribant a tot arreu i Sitges segur que serà dels llocs on això anirà més accelerat. Ja es veu. Diguem, hi ha uns llocs, ara ja s'estableix una certa dicotomia, llocs que aniran molt bé i llocs que es quedaran molt enrere. I Sitges segur que està en els que de seguida tindrà una dinàmica immobiliària positiva. L'altra xifra de dalt són 40.000. 37.000 són els que ja estan en marxa, n'hi haurà algun altre, per tant suposem que la previsió de població d'aquest pla serà 40.000 habitants. És a dir, estem dimensionant els equipaments futurs de Sitges per una població de 40.000 habitants. Passem. L'altre tema és, aquests 40.000 habitants que hi hauran, com seran? Seran molt joves? Seran molt vells? També és una altra pregunta. És a dir, depèn de moltes coses. La majoria del creixement vindrà de gent de fora, però vindrà gent gran rica, vindrà gent jove més menys rica, quin tipus de gent tindrem? Per tant, també fem diverses previsions, un escenari jove, amb molta gent jove, un escenari mitjà i un escenari envellit. Al final hem triat l'escenari mitjà, és a dir, ni el molt envellit ni el molt jove, és a dir, i per tant fem unes previsions d'aquests 40.000 habitants d'acord amb aquest escenari mitjà que posem aquí. I si passem a l'altre, aquí ens sortirà la xifra, diguem, dels intervals de població que són significatius des de la perspectiva del planejament. Per exemple, 0 a 2 anys, que són les llars d'infants, de 3 a 5 anys, que són els parvularis, de 6 a 11, que és la primària, i si ens anem a l'altre extrem, doncs a partir de 65, diguem que és la població gran, no? Si us hi fixeu, evidentment hi haurà molt més de tot, hi haurà molta més canalla que necessitarà una escola bressol, hi haurà bastanta més població infantil, de població de primària, d'ESO, etcètera, etcètera, i també moltíssima més gent gran. Ara estem a 4.900 i es preveu que n'hi haurà 7.500 l'any 2027. Una salvetat. No sabem quants habitants tindrà Sitges l'any 2027. Aleshores, aquest pla s'organitza en dos quinquennis, és a dir, del 2018 al 2023 i del 2023 fins al 2027, però és molt important el següent. És a dir, pot ser que quan arribem a l'any 2027 encara no tinguem 40.000 habitants i, per tant, el segon cap, per la raó que sigui, encara no fa falta. Però sí que l'hem de tindre previst amb una reserva de sòl. És a dir, aquest pla ha de garantir que quan arribem als 40.000 habitants, tots els serveis que fan falta hi siguin i tots tinguin un sòl assignat on es pugui fer el CAP, l'institut, la llar d'infants, el centre de dia, etc. etc. Per tant, diguem, no és tan important complir amb els terminis, perquè el futur encara està per escriure, l'important realment és garantir que el sòl existirà quan aquest sòl faci falta en el futur. Anem tirant. Això serà una miqueta el mapa. Diguem, aquí tenim és el mapa de com es distribueix la població actualment. El poble sec, és a dir, és el barri més populós. El nucli antic és aquest que té també una tonalitat més fosca, i l'altre és els diferents barris o àrees urbanes de Sitges. Què passarà en aquests anys, aquests nous habitants? Una gran part es col·locaran en aquells nous desenvolupaments urbans de la zona de la Plana. Per tant, quan farem la previsió d'equipaments, també hem de fer una projecció de tipus urbanístic. Hem de posar els equipaments futurs en els llocs que hi haurà la gent. Per tant, diguem, les zones que ara estan buides i que no hi ha gent han de ser zones que en el futur tinguin equipaments de proximitat, que tinguin llars d'infants, etc., els equipaments que la gent necessita que estiguin a prop de casa seva. No? Per tant, és molt important també veure la distribució de la població, l'actual i la futura. Anem tirant. Això és una miqueta el mateix, ens ho podem saltar perquè ho hem repetit. L'equipament docent, quatre coses, és a dir, què farà falta de cara al futur amb aquests 40.000 habitants? Això és una diagnosi, per tant, diguem, no fem unes propostes, diguem, concretes. Hi haurà bastanta més canalla. Ara hi ha dues escoles, dos llars d'infants públiques i sis de privades. La proposta nostra és fent una altra de pública, que en el futur n'hi hagin tres i que aquesta estigui situada a la zona dels nous desenvolupaments urbans. Mantindrem el mateix ràtio actual entre escola, entre oferta pública i oferta privada. Ara està als voltants del 45%. Si fem una tercera llar d'infants pública, ens mantindrem amb aquest tipus de ràtio, que és un ràtio una mica superior al del conjunt de Catalunya, on l'oferta pública no és tan alta, està més a 30 i escaig que no pas 40 i escaig. Un altre tema és el tema de les escoles de parvulari i primària. Faran falta dues línies noves per la quantitat de canalla que hi haurà en el futur. Aquestes dues línies noves nosaltres deixem obertes diverses possibilitats d'aconseguir-les. Una seria fer una escola nova, però també es podria potser, diguem, intentar ampliar alguna de les existents. També hi ha el sector concertat que potser podria ampliar la seva oferta. Per tant, en el futur s'ha de garantir que aquestes dues línies existeixen. Encara en aquesta fase de diagnosi no hem decidit quina seria la manera de resoldre-ho i la participació ciutadana també ens pot orientar sobre quins són els criteris que la ciutadania pensa sobre el tema. Això se'n va de tant en tant, és a dir, no és perfecte, vull dir, allò de tant en tant desapareix una mica. Anem enrere encara, al docent. Hi ha una escola privada, després l'escola Pia, aquest és un altre tema, és a dir, l'escola Pia marxarà, se n'anirà amb una nova localització, a la millor amb sol públic, a la millor fem una permuta de manera que l'edifici actual, el nucli antic, pogués ser un hotel d'entitats o un gran, diguem, centre cultural del poble. És a dir, és un tema també que surt a la diagnosi i que no està resolt, és a dir, s'ha d'acabar de concretar amb la participació ciutadana i després a la segona fase. El tema d'instituts farà falta una línia nova. Aquí només n'hi ha dos, però a la millor amb una línia nova la podríem encabir amb algun dels instituts que existeix. Aquí també és important saber l'opinió del col·lectiu d'ensenyants, si realment, vull dir, hi creuen o faria falta un tercer institut. És a dir, per una línia nova nosaltres intentaríem resoldre-ho d'una altra manera, és a dir, per algun tipus d'ampliació de la capacitat dels instituts actuals. Hi ha el tema de l'Institut of Arts, que estan ocupant el Centre d'Empreses Creatives. És un equipament, diguem, universitari. Sitges sempre havia volgut tindre una petita pantalla universitària, ara la té, diguem, té una certa projecció. També és un tema obert, és a dir, en el futur continuaran sent i se n'aniran, és a dir, és un tema també que forma part de la diagnosi i que tampoc té una solució definitiva. L'escola d'adults ja s'està remodelant i un altre tema és la nova escola de música, que bueno, se n'anirà a la zona aquella propera a l'actual Espai Jove, o no sé si hi ha altres opinions sobre el tema i hi ha idees, diguem, que siguin, diguem, interessants de recollir. Anem passant. L'altre és el sanitari assistencial. Aquí s'ha de fer un cap nou, és a dir, el cap nou s'haurà de fer. Hi ha una part de la població que deriva cap a la sanitat privada, és a dir, per tant, diguem, farà que la necessitat del CAP se retardi una mica. També hi ha la població de les botigues, que mai vindrà al CAP de Sitges, perquè sempre anirà amb un CAP de Castelldefels, però quan tindrem 40.000 habitants necessitarem un segon CAP. l'haurà de fer el Departament de Salut, però nosaltres hem de preveure on se ubicarà i hem de tindre la reserva de sòl perquè s'hi pugui posar. Lògicament, aquest segon cap també ha d'estar a l'altra banda, a la banda, diguem, on hi haurà els nous desenvolupaments urbans, no? Com la llar d'infants i altres coses. Centres de dia de la gent gran, en principi, fent servir els ràtios habituals amb l'oferta actual, cobreixis les necessitats actuals i les futures, però també es pot canviar el ràtio. És a dir, també pot ser que algú digui, ei, n'hi hauria d'haver més, i llavors, si això és un... és una opinió generalitzada, doncs es podria, diguem, incorporar perfectament. Residències geriàtriques, en principi, estem també bastant, diguem, faran falta unes quantes en el futur de places de residència geriàtrica. Aquí Sitges és molt fàcil resoldre-ho per la iniciativa privada, perquè és un lloc bastant privilegiat, però també podem deixar fora, diguem, població amb pocs recursos econòmics. Per tant, aquí també s'obre la possibilitat de fer una residència geriàtrica municipal o intentar almenys ampliar les places concertades que puguin anar a les residències privades. Pisos tutelats pensem que se n'han de fer, municipals. És una bona opció per a la gent gran, viure en un entorn, diguem, que tu tens una plena autonomia, però tens un habitatge adaptat i un entorn, diguem, que et protegeix una mica. N'hi ha alguns de privats, n'hi podria haver perfectament bastants de públics, és a dir, pensem que seria una opció bastant aconsellable. Tot el tema de la discapacitació es canalitza per la Fundació Ave Maria, és a dir, suposa que continuaran la seva feina i continuaran cobrint les necessitats d'aquest col·lectiu, és a dir, per tant, diguem, des de la perspectiva del nostre pla d'habitatge, no contemplem cap intervenció, però sí que pensem que hi ha unes necessitats que algú les haurà de resoldre. Si ho fa la iniciativa privada, social, perfecta, i si no, doncs se n'haurà de parlar. I jo acabo ja la meva intervenció. Hi ha el tema de l'emergència social, que la proposta és ampliar el número de pisos d'emergència social de curta estada. La curta estada és un tema delicat, perquè per uns curta estada és una quantitat de temps i pels que hi viuen curta estada és una altra quantitat de temps, per tant aquí tenim un tema una miqueta difícil de resoldre sempre, és a dir, però el que està clar és que l'oferta actual, això ja sortia a l'antic pla d'habitatge, l'oferta actual és massa petita per les emergències socials que generen a Sitges i per tant aquí hi hauria d'haver una intervenció important de cara a millorar l'oferta en aquest sentit. Li passo a la Cecília que continuï amb la...
Gràcies. I t'has deixat també a l'Institut de Robòtica de la Fundació Ave Maria, que és un centre que la Fundació li agradaria construir, un centre per investigadors relacionats amb la millora dels discapacitats. I és un centre interessant perquè pot atraure llocs de treball qualificats. Val, ara passem al... Bueno, això és un plano de més o menys el CAP, l'àrea d'influència del CAP actual i la proposta de reservar sòl pel segon CAP anirien als nous desenvolupaments i hauria d'abarcar la població més occidental. Sobre l'equipament esportiu, nosaltres ens hem basat en un pla d'equipaments que s'ha fet paral·lelament al nostre treball, que ja analitzava tot el tema esportiu, i hem recollit les seves conclusions. Està clar que s'ha de fer un camp de rugbi nou, està clar que s'ha de fer un camp de futbol nou, la piscina municipal ja existeix una i no se'n farà més. Desapareix. Val. Sobre els pavellons poliesportius, actualment n'hi ha un i la proposta és de fer un segon pavelló poliesportiu però més alt, amb 9 metres d'alçada, adaptat a la dansa rítmica, perquè actualment el que hi ha no pot cobrir aquesta necessitat. Existeixen 3 pistes poliesportives a l'aire lliure, un camp de petanca, la pista de skate, hi ha la proposta d'ampliació perquè hi ha bastanta demanda, el rocòdrom considerem que està mal ubicat, hauria de ser de canviar d'ubicació i fer-se més visible. I després hi ha la proposta de creació de un parc esportiu. La localització no està determinada, però és un parc destinat a totes les edats. D'aquests que hi ha aparells per gent jove, per gent gran, i pot estar perfectament en un espai verd, no cal que estigui en un sol d'equipaments. Sobre l'equipament cultural, bueno, Sitges és un municipi molt actiu en aquest camp. Hi ha molta cosa, fem una mica ràpid. Actualment hi ha dues biblioteques, la Santiago Rossinyol està ampliant-se i obrint espais nous, no sé si s'han inaugurat ja, sí? Val. Posem a debat, i sobretot un tema que podreu opinar molt, si fa falta una nova biblioteca, que seria en tot cas la tercera del municipi, o potser s'hauria de substituir la segona per aquesta, no ho tenim clar. Hi ha 6 museus, properament se n'obrirà un altre, que serà el nou Museu d'Història de la Vila, a Can Fals, al Passeig Marítim. I també està a debat el Centre d'Interpretació de la Festa, que és un projecte que va sortir l'any 2014 i que s'ha quedat una mica aturat, però que es pot tornar a debatre si és interessant portar-ho a terme o no. Tenim un arxiu municipal. Hi ha 2 sales d'exposicions artístiques. S'ha detectat la necessitat de més espais perquè hi ha molt interès al municipi en exposar art. Hi ha galeries privades i de públiques, però fa falta més espais per a exhibicions d'art. Aleshores, un tema molt important. No hi ha cap teatre municipal al municipi. En canvi, hi ha 2 teatres privats, que són el Retiro i el Prado, que cobreixen molt bé les necessitats, però, i això va molt vinculat al tema de promoció econòmica, potser faria falta un espai públic per fer moltes coses, entre elles la funció de teatre. Actualment hi ha 2 casals de la gent gran. Pensem que se n'hauria de fer un tercer degut a l'increment de població, perquè molta de la població serà gent gran i també perquè la gent es fa gran, no? I també la proposem en els nous desenvolupaments. Actualment hi ha 4 centres cívics. Aquí també és un tema que comptem molt amb la participació ciutadana, si fa falta més centres cívics. Això depèn molt de les associacions de veïns, si són dinàmiques, si no, i ja veureu que preguntem en el formulari, en tot cas, si fes falta un centre cívic, en quin barri, perquè són equipaments molt de barri, són equipaments que cobreixen un sector molt, molt concret de la població. Actualment hi ha 3 equipaments juvenils, pensem que hi ha necessitat de nous espais juvenils, ens agradaria molt que la gent jove donés la seva opinió en aquest tema i per tant animem molt a la gent jove que participi, que seria a la sessió d'ensenyament i joventut, el 30 de maig. Aleshores, hi ha edificis públics per a associacions. Tenim ara hi ha associacions que tenen la seva seu oficial i n'hi ha algunes que no tenen seu, realment és així. Hi ha associacions molt grans i potents, hi ha associacions més petites que fan el que poden. És necessari un hotel d'entitats, per exemple, al municipi? És un tema també a debatre. Està prevista l'adequació de l'ermita i la masia de Santa Bàrbara, però això en tot cas és un espai petit que no podria acollir massa associacions. És un tema a debatre si fa falta un hotel d'entitats i també, per què no, un auditori a l'aire lliure, que podria també estar en una zona d'espai verd. No faria falta ocupar un sol d'equipaments. Respecte a l'equipament públic administratiu, Actualment, com sabeu, l'Ajuntament està repartit per tot el municipi amb diferents edificis totalment desconnectats. Pensem que és necessari un sol edifici que agrupi tots els departaments, regidories i que ajudi a fer una mica més coordinada el dia a dia, no? de la vida administrativa. Hi ha altres administracions, hi ha un mercat municipal, hi ha una estació de Renfe, pensem que és necessari la construcció d'una estació d'autobusos, que és un tema que fa falta a Sitges perquè venen no sols línies regulars d'autobusos, sinó molts turistes, com sabeu, i s'ha d'organitzar una mica l'aparcament, on puja i baixa la gent, els punts de trobada, doncs una estació d'autobusos ajudaria molt. Després hi ha el tema de seguretat, bombers, policia local i Mossos d'Esquadra. Ja està prevista l'ampliació de l'edifici de bombers. Se'n va. I tenim un equipament, la deixalleria de medi ambient i tres de serveis funeraris, que aquí no preveiem increments. Sobre la promoció econòmica, hi ha una oficina de turisme i després, com sabeu, s'ha adaptat a la Masia Can Milà per centre de visitants. I després tenim un centre d'empreses creatives que comparteix edifici amb l'escola de Nova Fars, que estan ara una mica en crisi perquè tenen cinc mòduls, però una mica l'escola se'ls està menjant. O sigui, s'ha de veure si aquests mòduls s'haurien de traslladar a una altra banda o quin paper ha de tenir els vivers d'empresa en el municipi. Aleshores, un gran tema també de debat. El recinte firal és un tema de promoció econòmica que fa temps que s'està debatent. És un tema que el municipi ha de fer una aposta important en aquest sentit. La participació ciutadana també hi té molt a dir, sobretot al sector privat. I en tot cas, després us ensenyaré un plànol de dos possibles ubicacions d'aquest recinte firal, perquè és un equipament molt gran que consumeix molta part de sòl. Pensem que relacionat o no amb el recinte firal hi hauria d'existir al municipi una sala polivalent que lliga una mica amb el tema del teatre, però detectem que fa falta al municipi una sala per fer-hi diversos actes. Podria ser una audiència pública, podria ser una obra de teatre, podria ser un desfile de models, podria ser un concert, i per això diem polivalent perquè serviria per diversos temes. I pensem que la capacitat hauria d'estar entre les 200 i 300 places. Això ja ho hem comentat, l'Institut de Robòtica. I el CIES10 és un edifici de formació professional que té necessitat de noves aules i per tant també se l'ha de dotar d'aules més grans que el que té actualment. Val, aquí els possibles emplaçaments del recinte firal. Pensem que no hi ha massa, no es pot donar massa volta. És a dir, Sitges, això és la via del tren, no hi ha cap sol d'equipaments per sota la via del tren, tots els que ja són per sobre. Evidentment, els congressistes el que volen és estar a primera línia de mar, però l'única possibilitat seria traslladar el camp de futbol d'Aigua Dols cap a una altra localització o bé els nous espais d'equipaments aquí en el sector del pla del PP1, del pla parcial 1. Això, bueno, després un altre tema, clar, si es fes un nou edifici, un nou ajuntament, quedarien alliberats molts edificis que actualment els ocupa l'administració, com l'edifici Proelles, com l'Ajuntament Vell, com part de l'edifici Miramar, és a dir, un cop alliberats aquests edificis s'hauria de veure com els fem servir i què fem amb ells. Però en tot cas, ara parlem de grans taques de sol. Val. I aquest és un plano on estan reflectits en vermell els terrenys lliures d'equipaments públics, perquè de privats no estan aquí. Com deia en Jordi Mas, hi ha 245.000 metres quadrats de terrenys que ja estan preparats o en breu estaran preparats per ocupar. El 90% són de titularitat pública i el 10% privats. I les peces més grans de sòl, com us deia, això és la via de tren, la gran peça de sòl està aquí al pla parcial 1, és aquesta d'aquí, aquesta d'aquí. Aquí hi ha Can Milà, aquí estaria reservat en principi pel nou edifici consistorial i l'estació d'autobusos. I tenim tota la zona esportiva, aquí hi ha el camp de futbol, els nous camps de futbol i de rugbi anirien a continuació. Això són els pla parcials 6 i 7, que encara no estan desenvolupats. I després tenim petites taquetes que ja queden més disperses en el territori. I després aquí tenim un mapa que agrupa els sòls lliures més les taquetes que ja estan ocupades. Aleshores, què s'ha de tenir en compte per ubicar els equipaments? Això és un tema que no us el demanem, o sigui, en principi en el formulari no podreu opinar sobre on van els equipaments. És un tema bastant tècnic. És a dir, s'ha de tenir en compte l'àrea d'influència que abarca l'equipament, si és un equipament de ciutat o de barri, sobretot l'accessibilitat, de poder arribar-hi fàcilment tant per vianants com per vehicles i en transport públic, la seva inserció a la trama urbana i la creació d'eixos cívics, la proximitat a espais lliures i a zones naturals, la possible creació de sinergies amb equipaments propers, és a dir, equipaments que entre ells creen sinergies, per exemple, una escola i un equipament esportiu, o una zona verda i una escola. Tot això són temes bastant tècnics. També podeu opinar, si voleu, podeu suggerir llocs. Però en principi això és un trencaclosques, és a dir, a la que comences a posar una cosa, algunes es aniran col·locant automàticament, no? I altres serà més difícil de col·locar perquè hi haurà terrenys que realment no sabrem si li trobarem algun ús o no. I després hi ha la visibilitat i representativitat dels edificis. No és el mateix un edifici que té representatiu com un ajuntament o un CAP, que en principi l'arquitectura no ha de ser tan lluïda. No? Això també és un tema bastant subjectiu, però bueno, en principi... Hi ha aquest tema també. I fins aquí la nostra part.
El que m'agradaria comentar a vegades, perquè clar, sembla com si clar, obliguéssim, com dèiem, no? Obliguéssim a l'escola Pia a marxar. No, és a dir, aquí l'Ajuntament no fa fora ni fa moure ningú. Només el que vol és que en el futur, si realment està previst o calgués o necessités un espai en concret, doncs s'hauria de reservar un sòl. Això és lo important, és a dir, no penseu que aquest pla té cap connotació, per dir-ho així, intervencionista sobre els equipaments privats. Al contrari, cada un pot fer amb el seu terreny, amb el seu edifici, el que vulgui, només faltaria, és al revés, és l'Ajuntament vol ajudar a les entitats i a les organitzacions i a les escoles en concret a planificar el seu futur, perquè evidentment tenen dret i és la nostra responsabilitat organitzar el nostre territori comú entre tots. Per tant, és una mica amb aquest esperit, no amb l'esperit de, evidentment, controlar ni governar el lloc on hagi d'anar ningú privat en concret. I després el segon tema important, com molt bé deia la Sila al final, aquí estem també perquè tothom opini, és a dir, que no aquí ningú ha de tallar-se per res, en el sentit de que a vegades la visió tècnica també doncs de qualsevol tema pot deixar coses al tinter. Per tant, pot haver altres possibilitats que no hem pensat. Vull dir que no passa res. És a dir, que evidentment, per això es fa precisament aquest procés participatiu, perquè si hi ha coses que ens hem deixat, hi ha coses que no hem vist, doncs ostres, doncs gràcies i benvingut al debat i benvinguda la vostra participació. Ja callo ara, Roser, i si feu alguna...
Doncs tindreu dues persones que us aniran acostant al micro i si els hi podeu aixecar la mà, elles us acostaran. Si us podeu identificar i si formeu part d'alguna associació o entitat i ens ho voleu dir, ho tindrem en compte. Aprofito també només abans de començar aquest torn de preguntes per recordar-vos que teniu el formulari i si ens voleu afegir la vostra adreça de correu electrònic ens anirà bé per informar-vos de qualsevol avenç que vagi fent el procés. Sí, comencem.
Hola, bona tarda. Jo sóc el Francesc Alcaraz Gallego, del Partit Europeista de Sitges. La veritat és que el punt referent al nou Ajuntament ens ha agradat molt, perquè és una de les idees que nosaltres hem defensat en l'últim any i mig. Us poso una miqueta en antecedents perquè s'entengui la meva intervenció. Nosaltres tenim dintre del nostre partit un comitè que es composa de membres interns i externs del partit, i els membres externs, a part de ser alguns experts en dret immobiliari, dret urbanístic, etc., arquitectes d'estal, són els membres del gremi d'hostaleria, del gremi de constructors, de comerç, etc. No? Llavors una miqueta, i també entitats veïnals. Llavors això és un comitè que es composa una miqueta pel motor econòmic i motor social del municipi. Nosaltres vam tenir una reunió fa un any i pico, de fet jo sé que el senyor Mas es llegeix els meus articles i en un d'ells va aparèixer això, li vam dir, bueno, espero que te llegeixis, li vam dir edifici Àgora 4 de 8, 4 de 8 pel castell més alt que han aixecat els castells d'aquí de Sitges, i Àgora pel fet de que fos un espai públic en el que la gent es trobés, i no només els polítics, sinó que la pròpia gent, el propi poble... No, explico... No són les eleccions. Explico perquè s'ha d'afegir.
Intenta resumir.
S'ha d'afegir un tema que crec que ha de defensar.
Deixem parlar, llavors ja. Resumim, perquè hi ha molta gent. Molt curt.
30 segons més.
Molt curt.
Si em permeteu. 30 segons més.
Només és això.
Són 30 segons, si em deixen acabar jo acabo i ja està.
Si no,
el tema és que el resultat d'aquesta reunió no només va ser la necessitat d'aquest edifici, sinó que la necessitat de considerar la zona com una zona d'espai financer, en el sentit de que fos més fàcil per les entitats, ho dic, o sigui, la idea també englobar tant el registre de propietat, el registre civil, el jutjat, la notaria, els gremis, o sigui, que fos un espai perquè la ciutadania es trobés en aquell espai, o sigui, no només les regidories i l'administració. Llavors, aquesta és la nostra aportació i és l'aportació del
grup. Gràcies. Següent.
Jo sóc Lluís i sóc membre de la Petanca, del grup de Petanca. Resicur, volia només saber com està la situació del trasllat de la Escola Pia, perquè si es fa el lloc que està, en principi està, sembla que està previst, és a dir, entre la policia municipal i la piscina, no solament afectaria el meu club, sinó que afectaria un gran número de metres quadrats d'arbrat que és molt estimat per la gent d'allà d'aquella zona, que em consta que està, diguem, en peu de guerra per si hi ha aquesta possibilitat. Podria saber com està, sisplau.
Em sembla que hi havia una altra pregunta aquí.
Sí, sisplau. Ja, em dic Joan Etxe i sóc de l'Associació de Veïns d'Aiguadols. Un parell de reflexions. Vista l'experiència al llarg d'anys, per no dir dècades, de la deixadesa contínua i perpètua del manteniment dels espais públics i vist l'èxit rotund econòmic i de gestió de la piscina municipal, doncs potser que com menys cosa pública, millor. Com que no se'ns farà cap cas, com a mínim, en aquest document, quan parleu dels refugis d'animals, amb molt bon criteri esmenteu que per evitar, o sigui, un criteri fonamental seria el d'evitar les molèsties als veïns a l'hora de seleccionar la ubicació. Demanaria que aquest criteri s'apliqués, doncs, també a l'hora de seleccionar, ubicar i autoritzar ús de futurs equipaments i d'equipaments actuals en tots els sentits, perquè les molèsties no les provoquen només els animals de quatre potes. I finalment, també una reflexió. Hi ha molts equipaments actuals públics que són, en la pràctica, d'ús privat, com és el cas, per exemple, per posar un exemple, del camp de futbol. Res més, gràcies.
Gràcies.
Hola.
Un segon, sí. Fins aquí fem el primer bloc.
Contesto ràpid, perquè bueno, el senyor Alcaraz ha fet la seva aportació, el senyor Lluís sobre la petanca, precisament estem aquí per saber com acaba tot, és a dir, aquí no farem, no podrem dir ara com està això, com està l'altre, precisament estem fent això per saber quin és el pla d'equipaments, vull dir que no, també diu, no, és que com que no ens fareu cas, si no ens fareu cas, no sé per què venim, és a dir, venim per fer-vos cas, esteu aquí per escoltar-nos tots, vosaltres a nosaltres i nosaltres a vosaltres, si no, no ho faríem, si no, no faríem tot aquest esforç, si no és precisament per escoltar-vos i perquè nosaltres ens escolteu. I no hi ha res, és a dir, no hi ha res tancat, precisament per això estem aquí, per això estem fent això aquí ara mateix, perquè no hi ha res, no hi ha res tancat. I sobre el senyor Etxe, com ja molt bé ha dit abans el Romà, no estem aquí tampoc per parlar de la gestió. La gestió és una cosa que ve molt després. Ara encara estem, diguéssim, a la fase de determinar els espais concrets. Sobre la gestió, ja en parlarem un altre dia, si voleu, però encara ens queda que corre molt espai per córrer fins a arribar a la gestió. Continuem i així, quanta més gent, millor.
Hola, em dic Rosa Maria Pasqual, soc veïna del Poble Sec. Llavors volia saber dues coses. Una, heu parlat que hi havia tres equipaments juvenils. M'agradaria saber quins són els tres. L'Espai Jove ja me'l sé, però els altres dos m'agradaria saber exactament quins heu apuntat. I després, en quant, vull dir, aviam, heu parlat de que la Pobla Sec és on potser hi ha més habitants, on estem més condensats, no? Diguéssim. Llavors, jo pregunto, l'espai que tenim allà de bosc, que és equipament o està ficat com a equipament, no es pot protegir? Perquè, vale, sé que són importants tenir edificis físics, però trobo que un espai verd, com tenim la Pineda allà, ens és vital i sumament important a tota la gent i als meus veïns de barri. Gràcies.
Em sembla que per aquí davant hi havia alguna pregunta més.
Sí, jo sóc Maria del Mar Escoda, vic al barri del Poble Sec i també, com ha dit la companya d'abans, que és el barri més poblat de Sitges. Jo una cosa que no heu dit, però la trobo molt important i algú dirà que és una bajanada, però és que no ho és. A part de població d'homes, dones, nens i nenes, també tenim gossos. I els gossos també necessiten el seu equipament. Allà al parc de Rocà tenim un mini pipicà, amb molt males condicions, amb una valla curta que tots salten. Ara hi ha sots coberts amb fustes, o sigui, es poden fer mal, és molt petit, jo és una necessitat també, perquè els gossos també estan censats, per tant, són població de Sitges.
Hola, em dic Susana Preston i precisament vull parlar de part dels animalistes. És que m'agrada molt això que posa aquí. Jo crec que una població tan gran necessita un refugi pels animals i si s'ha de ser proactiu, no reactiu. I si, per exemple, és que això m'agrada molt, imagineu-vos que en lloc de fer una deixalleria d'animals, fer una cosa més com el que posa aquí, un refugi d'emergència animal per estades curtes, un lloc on puguin anar els nens a veure els seus animals, a passejar, a fer de voluntaris, a passejar amb ells, a que la gent gran pugui tindre algun animalet allà, potser adoptar-lo, una cosa més relacionada amb els animals, tindre'ls controlats, tindre el microchip, veure que estan ben alimentats, que ara per ara la policia, quan passa alguna cosa amb els animals, truquen a particulars, no truquen a ningú perquè no hi ha ningú. Llavors hi ha uns quants que tenen els seus pisos a casa, tenen els animals a casa, i hi ha cases que la veritat són grans per tindre molts animals.
Gràcies.
Sí, jo crec que aquestes dues últimes, agrair-vos la participació tant a la Marimar com a la Susana, potser és una cosa que ens hem deixat realment, evidentment, com tu molt bé dius, els gossos també són, en certa manera, integrants de la nostra comunitat i com a tal els hem de considerar. Per tant, potser sí que en aquest aspecte, tant com deia la Susana, hauríem d'aprofundir més i és una cosa que m'anoto com a deure en aquest sentit i en la definició d'espais específicament per gossos, que realment és una cosa que trobo que cal d'això. Sobre el tema dels equipaments de joventut que deia la Rosa Maria, estan definits al document, vull dir que no m'inventaré res, no m'invento res, però aquí tens l'Espai Jove, l'Oficina Jove, l'Udoteca, el CAU, l'Ateneu Popular, en fi, hi ha diferents associacions, és a dir, els equipaments tenen una definició, tenen una definició, diguéssim, de servei. A vegades és públic, a vegades és privat. No necessàriament hem de tenir la consciència d'equipament que com un allà macroedifici gran que fa, a vegades un equipament pot ser una oficina, en alguns casos d'aquests, i en alguns casos s'ha considerat. Jo, si vols, pels detalls que comentes, aquí. És veritat que el Poble Sec és el lloc més poblat de Sitges, també és el lloc que té més equipaments, òbviament, perquè hi ha més necessitat social i, per tant, hi ha més equipaments disponibles a la ciutadania. I, finalment, sobre el tema del bosc, com tu molt bé dius, això a vegades pot semblar una incongruència, la zona del bosquet d'allà és zona d'equipaments, realment. Això, malauradament, ho defineix el Pla General de Sitges del 2006. És a dir, també hem de ser conscients que el que estem dient aquí no és que no ens hem inventat ara nosaltres. Això es va decidir per l'Ajuntament el 2006 i el 2006 va decidir que aquella zona no és una zona verda, sinó que és un equipament. De canvis es podran fer alguns probablement, i també estem aquí per això. És a dir, també estem aquí per veure quins canvis realment ens interessa, quins canvis realment són interessants per al municipi i actuar en conseqüència. Jo el que em refereixo una miqueta també és que l'interessant, el gran valor d'aquest procés de participació és l'arribada a consensos macro en aquests aspectes, perquè això voldrà dir, per dir-ho així, una gran modificació del planejament urbanístic que, donat a la seva magnitud, tots, o com a mínim, haurien d'arribar a un cert consens entre la ciutadania. Tirem endavant.
Sí, comencem.
Hola, sóc Maria Àngels Llinàs, del barri de Pinsbens, però em considero ciutadana de Sitges, de tot arreu. Varios temes. Primerament, vostès sí que s'han inventat el fer sobre una zona verda un aparcament. És el del costat del poliesportiu de Pinsbens. Vostès ja han fet la licitació i d'aquesta zona, tres quartes parts, és zona verda, segons el PUM, i ja se'ls ha requerit. Els hem requerit als veïns i des del dia 29 d'abril, 27 o 29 d'abril, disculpi que no recordi exactament la data, estan vostès requerits per la Generalitat. Perquè el que no es poden inventar és un aparcament sobre una zona verda. Punt 1. M'agradaria saber com pensen tirar endavant amb això, què pensen fer. Per, almenys els veïns, si cal, farem altres actuacions. Punt 2. Els terrenys de la zona de darrere de Pinsbens, allà on estava projectat el tren orbital, aquests terrenys, que són molt grans i que en l'època socialista es deia que hi havia d'anar al Pla de les Arts, en la seva època, en l'actual, hi ha anat aquest equipament esportiu privat que es dedica a fer esports molt curiosos i no hi ha res més i la resta està deshabitat. Aquest espai, tinc entès, que està reservat per Renfe per fer l'estació del tren orbital. M'agradaria saber si han pensat, ja que els hi falten espais per fer equipaments, què en pensen fer d'allò, perquè és molt gran. I tres, em sobta que a 10 anys vista no s'hagin plantejat el soterrament de l'estació. Per què és més? Ja hi ha un projecte de 10 anys enrere sobre aquest tema. Aquest ajuntament, no vostès, els anteriors o els anteriors, van arribar a un acord amb Renfe que això es decidiria definitivament abans de l'any 2017. Ja l'hem passat l'any 2017. I quart punt, i paro perquè hi deu haver més gent que vol preguntar coses, òbviament, és el tema dels els animals domèstics, dels gossos, que a Sitges falten pipicans, el que es coneix com pipicans. I l'altre tema és que no entenc com vostès consideren que els que tenim un gos, per dur-lo a la platja, hem de fer 15 quilòmetres per anar fins a Vallcarca. Sisplau, habilitin una platja on puguin anar els gossos, perquè a Sitges cada dia n'hi ha més. I això és tot.
Gràcies. Seguim. Si poden anar fent intervencions resumides per tal de poder garantir que tothom que vol parlar ho pugui fer, segurament els hi agrairem.
Soc en Josep Roig, parlo en nom propi, no de partit, i només volia recordar-vos una cosa. Fa 12 anys es va fer un concurs d'idees per la nova biblioteca municipal. Anava el pare de Can Robert. Aquesta biblioteca tenia incloses sales d'actes, l'arxiu municipal, dos o tres pisos de pàrquing, i l'Ajuntament es va gastar uns quants milers d'euros per pagar el concurs d'aquesta biblioteca. No n'heu parlat perquè suposo que ni sabeu que existeix. I en quant a l'Ajuntament nou, jo sóc totalment contrari a construir un edifici de l'Ajuntament nou quan tenim l'edifici Pruelles, que sé que per algun grup municipal serà una putada tirar enrere una obra que vam fer, però el tenim allà dalt, són oficines, i crec que podríem aprofitar els diners per a altres activitats que ens fan falta. Gràcies.
Bona tarda, sóc Conxita Gutiérrez i també parlo a nivell particular. Quan l'equip tècnic ha presentat les propostes, ha dit que el que s'estava demanant a la població era, sobretot, què és el que volíem. Que la part tècnica on ha d'anar ubicat, tota la gestió, aquí no hi entrava. Jo només em sembla, faig una reflexió personal, que és que Sitges, a part dels problemes de la manca d'equipaments, hem tingut també problemes com el museu o el de la biblioteca. Si fèiem una biblioteca nova o si adaptàvem una que no reuneix les condicions en absolut, o sigui que en tot cas que si, com s'ha comentat, seria fer una biblioteca nova que tingués totes les característiques que ha de tenir, però és clar, el que vull dir és que totes aquestes coses que de vegades no són estrictament tècniques, sinó que hi entren també les coses que sectors de la població volen, també s'hauria de veure com es gestiona perquè a última hora el resultat sigui bo tècnicament i també de cara a la població. I després també pensar en la gestió d'aquests espais, perquè si tenim casals d'avis s'ha de veure com aquests casals d'avis es promocionen i funcionen. Abans el casal d'avis del Poble Sec funcionava bé perquè tenia un personal que es dedicava a fer activitats complementàries pels avis. En quant això ja no va ser perquè l'Ajuntament va dir que no podia pagar-ho, la gent ha deixat d'anar. És a dir, que s'ha de pensar també en la gestió, no només en l'equipament. Gràcies.
Sí, gràcies. Intervenir quan vulgueu, jo vaig dient. No, vaig una mica al revés. La Conxita deia, i perdoneu que insisteixi, realment no podem entrar en la gestió dels equipaments, ho sento, és a dir, per què? Perquè és que, clar, parlar ara d'un equipament que vindrà d'aquí 7 anys, no, és a dir, no, penso que prou feina tenim abans per decidir on posar els equipaments que no parlar de la gestió de cada equipament. O sigui, insisteixo que, i potser cal remarcar una mica més, aquest és un debat d'ordenació del territori, és un debat de caire urbanístic sobre quines peces poden ocupar el què. El que gestioni després serà un altre dia. Avui aquest procés no permet aquest tipus de debat perquè no acabaríem mai, senzillament no acabaríem mai, perquè la gestió de cada un dels més de 100 equipaments que hi ha o més dels futurs seria inacabable. Per tant, perdoneu que insisteixi, no podem parlar de la gestió d'equipaments. El tema de... El Josep comentava el tema de Proelles, jo no sé si es refereix al Proelles existent o al Sitges Reference d'abans. Bueno, és una de les coses que, per exemple, és un dels debats interessants que aniria bé tenir i probablement tindrem tots aquests dies. Sabeu, pels que no sabeu, l'Ajuntament va estar una època amb un edifici propietat de diferents societats i, per tant, no va acabar de funcionar el sistema de lloguers. Evidentment, aquell no es va poder continuar per qüestions realment econòmiques. Bueno, és una cosa que s'ha de posar sobre la taula, per què no? Què passa sobre l'edifici de l'antic edifici de Sitges Reference? Sobre la biblioteca jo crec que hem parlat, la Cecília ho ha dit molt clar, vull dir, el tema de la biblioteca està sobre la taula, no és que s'hagi oblidat. La Maria Àngels, una vegada més, diguéssim, el que sí que realment torno a dir, és a dir, la gestió del pura i dura d'això no podem entrar, hem d'entrar més en on te farem el futur, i el que sí que realment ressalto del que deies és el tema de la línia orbital. És cert que el projecte de via orbital per Catalunya, d'una via orbital, va reservar en la seva època uns territoris específicament destinats a això. També fruit d'aquest debat que estem tenint, diguéssim, agafem també el compromís de veure com està aquest projecte de línia orbital. Realment, no, jo entenc que la Generalitat, en aquest cas, donada la situació econòmica del passat, doncs, de moment ha desistit amb els terminis que s'havien plantejat. Per tant, és una cosa que cal posar sobre la taula, perquè nosaltres tenim molts terrenys reservats pel tema de la via orbital, pel tema també, com deies, del soterrament de la via del tren, que són projectes absolutament supramunicipals, vull dir, són projectes que realment no depenen de nosaltres. I l'altre que comentes, jo us repeteixo que insisteixo que hauríem de centrar-nos molt en el debat sobre els equipaments futurs i les necessitats futures de Sitges, perquè no podem entrar en cada un dels temes d'avui en dia que hi ha. Més preguntes?
Sí, aquí davant.
Bé, soc Xavier Nin, en aquest cas regidor de la CUP. Bueno, de la vostra intervenció, de l'exposició que n'heu fet, em quedo sobretot en veure quina és l'evolució demogràfica que tindrà Sitges, perquè en funció d'això els equipaments seran més prescindibles o més imprescindibles. He vist una exposició que segurament s'adequa molt i que està basada en molts estudis. Per desgràcia, estem veient que molta de la població jove de Sitges està marxant de Sitges. Per tant, tot el tema de l'associacionisme, tot el tema dels joves, potser depèn de cop on evolucioni la població, no? Si no s'arregla amb una promoció realment bona amb pisos d'habitatge lloguer, d'habitatge social, doncs serà complicat treballar. I pel que fa als equipaments, només remarcar que potser en moltes ocasions, no? Bueno, veig aquí un segon CAP, una tercera biblioteca, bueno, també potser caldria valorar a l'hora d'intentar dispersar, no? o construir nous equipaments, potser construir nous equipaments i alliberar l'anterior, és a dir, augmentar la capacitat d'un per alliberar un altre, no? Això a vegades fa que puguis gestionar d'una manera més eficient un espai, ja que els recursos acostumen a ser menors, no? Per exemple, estem parlant d'un nou CAP quan aquí ens estem trobant que encara no tenim un CAP per la nit, no? O sigui, imagina't, bàsicament, bueno, una mica això, no? Que valoréssim també l'ampliació. Si fem una construcció nova, doncs fes-lo més gran, i aleshores alliberar els espais anteriors que poden existir.
Sí, més.
Hola, què tal? Bona tarda. Bueno, jo em dic Jordi Estella i volia preguntar sobre aparcament. No veig en lloc d'aquesta llista que hi hagi previst cap aparcament per la gent que ve de fora de Sitges i que en dies supermassius doncs invaeixen el poble de manera que bueno, tothom es queixa. No sé si ho teniu previst dintre d'aquest pla que esteu construint a un any vista de les eleccions.
Més?
Sí, allà. Sí, soc Francesc Rus Calleda, soc arquitecte del poble. A veure, jo voldria saber si l'equip redactor, diverses coses, però la primera és aquesta, si l'equip redactor ha tingut en compte, a part de la població vegetativa, diguem, de creixement, el canvi de segona residència, de segona residència a primera residència, perquè aquí hi ha molts habitacles que segurament els propers anys es convertiran en primeres residències. Si això s'ha tingut en compte o no, perquè jo trobo molt, molt limitada aquesta projecció de 40.000 habitants màxim. En aquest sentit, jo diria que pot arribar a doblar-se. Un altre assumpte, a veure, jo no sé la història, però abans teníem un mercat municipal al casc antic, és el Mercat Vell, i ara està ocupat per una entitat privada. Llavors, no sé, m'agradaria que se'ns expliqués i se'ns aclarís la situació d'això i si els terminis són molt llargs o no, perquè és un edifici molt interessant per, jo què sé, per qualsevol ampliació de la biblioteca o per entitats o per el que calgui. Després, hi ha tota la cadena aquesta d'equipaments esportius vinculats amb el camp de rugbi i els camps de futbol aigua dolç. Sembla que sí, d'aigua dolç i dels Pinsbens. Si s'ha dit que el recinte firal podria anar als Pinsbens, aigua dolç, si aquest camp de futbol el posessin no se sap on. Es va dir que el rugbi aniria a Pinsbens, llavors està previst també o és necessari un nou camp de futbol a part del d'aigua dolç. Sembla que es va dir en un determinat moment dintre de la comissió de seguiment urbanística que aquest camp de rugbi a la llarga hauria d'anar amb un terreny supramunicipal. Penseu que ara...
Disculpi, senyor Ruscalleda, si pot alleujar-hi una mica la pregunta, sí. Perquè hi ha més mans aixecades i acabarem...
Entre Ribes i Sitges tenim ara que l'autòdrom està a punt de desenvolupar-se. Per aquella zona seria molt interessant ubicar també aquest camp de rugbi definitivament. No ho sé, és un altre assumpte.
Si em permeten només un moment de cara a nivell general, els recordo que com que hi ha diversos espais de treball sectorials, moltes de les preguntes que volen fer relacionades amb els diferents àmbits les podran desenvolupar molt millor i molt més extensament. Ara el que hauríem de fer és garantir que tothom que té preguntes les pugui fer. Disculpi'm només que l'he interromput per això, però creia que era important i si podem passar ja el torn de paraula amb una altra persona perquè hi havia diverses mans aixecades. Gràcies.
Després la tornaré a aixecar.
Ara responem aquestes. Sí. I...
No, molt ràpidament, eh? I com molt bé deia la Roser ara, això tampoc no el dia d'avui no acabarà res realment, no? Sinó que realment el dia d'avui obre i les aportacions, totes les que feu, són molt benvingudes tant ara com pels conductes de correu electrònic que teniu a disposició a la pàgina web. Només dos notes molt breus sobre les aportacions. Una, evidentment, hi ha aquí dos conceptes que la Cecília ho ha explicat una mica, però són claus. Una és que un mateix equipament pot tenir diferents usos, això també ho hem de contemplar, i també, com molt bé dius tu, que un mateix equipament pot estar compartit en diferents municipis. Per què no? Per què no? Tot això ho hem de contemplar, tot això no, no, ni ho cobrim ni ho tanquem avui. Tot això ha d'estar sobre la taula per poder-ho comentar. Lo del tema de la segona residència, després, si cas, el Romà dirà, jo crec que no s'ha quantificat en l'evolució, seria potser interessant veure el nombre de segones residències per valorar aquest tope que diu ell, que potser un dia es poden d'això. Sobre el Jordi deia allò dels aparcaments, un aparcament, per definició, no és un equipament. O sigui, nosaltres no estem parlant d'aparcaments perquè un aparcament no és un equipament i té una certa lògica. Fixeu-vos, nosaltres estem definint aquí on anirà el CAP, on anirà... És a dir, quan sapiguem això, llavors es poden planificar els aparcaments, llavors es poden planificar els aspectes de mobilitat de la vida, de la vila. L'aspecte de definir l'espai és previ a tota la resta. La resta ve, en certa manera, derivada. Si som capaços d'aquests debats que estem gestionant buscar una solució, a partir d'aquí vindran les materialitzacions, com molt bé dius. Un aparcament en si no és un aparcament per la definició pròpia de d'això. I el Xavi Nin també, jo estic totalment d'acord amb el que deies, no? I deia molt bé, i vull remarcar-ho, una cosa d'alliberar espais. Ens passarà, i això hem de ser conscients, que el moviment d'un equipament, el que sigui, pot generar molts altres moviments. Per exemple, estem dient, imaginem-nos un nou ajuntament o un ajuntament, com deia el Josep, que ja existeix. Això alliberaria una quantitat d'espais al centre del poble, al nucli antic, excepcional. És a dir, un moviment d'un petit equipament ens pot generar moltes oportunitats a altres llocs. Callo i fem... Perdona, no, si volies...
Està activat?
Sí, ja t'obria.
Hola. Sí. Val, respecte al trasllat del camp de futbol d'Aiguadols, en tot cas, nosaltres seríem partidaris d'agrupar tot el tema esportiu cap a Pinsbens. El que passa que, clar, si hi ha un camp de futbol, més un camp de rugbi, més un altre camp de futbol, ja no hi ha més espai. Llavors, en tot cas, s'hauria de fer una modificació de pla general per canviar l'ús d'alguns terrenys propers. Hi ha un pla parcial allà, que és el número 8, el camí de Can, es podia contemplar la modificació per transformar-lo a ús esportiu. Però això és un tema que també va per llarg, però seria una possible sortida. I sobre el Mercat Vell, està ocupat per Bacardí, em penso que s'ha prorrogat, no?, el conveni un parell d'anys i després s'ha de veure qui no se li dona a l'edifici.
Sí, hi ha més preguntes. Ah, Romà, sí.
Em sent?
Sí, funciona.
Un parell de coses, és a dir, el Xavier Nin, el tema aquest d'alliberar espais, clar, com que la població nova anirà en zones que ara estan poc edificades i no tenen equipaments, tampoc seria massa lògic treure'ls d'un altre lloc per posar-los allí. És a dir, si per exemple, si fem un nou casal d'avis, no és per tancar en cap altre, és a dir, sinó per donar el servei a la població nova d'aquell barri. L'únic cas molt clar, diguem, el qual no vol dir que s'hagi de gestionar molt bé la capacitat d'aquell espai i utilitzar-ho bé, no? El cas més clar és el cas de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament sí que realment alliberaria tots els espais que ara, diguem, es reparteixen el tema municipal. És a dir, és el cas més clar. És un tema important, però en pocs casos se donaria el cas de substituir un per un altre que va en una altra localització, perquè el que està a la localització actual continua fent falta normalment, no? El tema que sortia del Santiago Arquitecte, és a dir, el tema d'un flux important de població que vingui a la segona residència no l'hem contemplat. De fet, diguem, ja s'ha donat bastant aquests últims anys, la població... Els habitatges secundaris han disminuït molt, bastant lligat a la crisi. No està clar que en el futur, diguem, això es mantingui. I em dóna la impressió que hi haurà bastanta gent que voldrà continuar tenint una caseta Sitges per vindre de tant en tant. És a dir, no, és a dir, l'efecte crisi que feia ocupar la segona residència com a primera, perquè era una manera d'estalviar diners, em dóna la impressió que en aquest futur proper no el contemplo massa. El tema de si 40.000 seran molts o pocs, clar, això és una miqueta difícil de dir. Nosaltres hem fet la previsió d'habitatges amb amb 3 habitants per cada habitatge. És més dels que hi ha actualment. Actualment Sitges en té molt pocs, té 2,2 habitants per cada habitatge. 3 ja és, diguem, inflar una miqueta les expectatives de població. És a dir, per tant, jo em dono la impressió que amb 40.000 habitants, diguem, ja tenim una xifra acceptable de lo que seria el futur de Sitges.
Sí, últimes preguntes, em sembla que n'hi ha alguna.
Sí, jo. Hola, em dic Joan Sánchez Sala, visc a la plana de Santa Bàrbara i amb un espai d'equipaments que s'ha vist afectat per tot el PPU. Estic empadronat a Santa Bàrbara, a l'edifici Mirador, i ara fa 7 anys que visc allà per un acord amb els antics propietaris d'aquests terrenos i hi ha un conflicte perquè s'ha expropiat la vivenda on hi soc i se'm va desconnectar la llum, ara ja fa 3 mesos i estic intentant que es restableixi el subministre i pese a les gestions, que no és el cas ara mateix de poder gestionar-ho, m'agradaria saber de quina manera es pogués agilitzar això i en mida del possible, a l'espai on soc, és un espai d'uns 1.800 metres quadrats, on ja hi havia una producció agrícola i n'hi ha, s'ha estat mantenint durant molts anys, és molt ric en aigua, i trobo que el fet de tindre un espai amb uns jardins comestibles o un hort urbà podria donar facilitats a fer una esmena de coworking pels nens de l'escola i es podria cedir aquest espai, per exemple, als restaurants que puguin tindre un espai per produir les seves verdures, hortalisses, i trobo que seria una proposta bona. Gràcies.
Sí, més preguntes? Doncs fins aquí. Sí.
M'he deixat abans una cosa, la Maria Àngels preguntava allò de la zona de l'aquàtic. Torno a dir, és a dir, no és voluntat ni d'aquest regidor ni d'aquest govern incidir en espais privats, és a dir, l'aquàtic és un espai privat i per tant nosaltres prou ens guardarem d'opinar sobre què s'ha de fer als espais privats perquè per això són privats, vull dir, no som intervencionistes en aquest sentit. El Joan deia això del... Bueno, és una proposta, és a dir, la zona que estàs ocupant, com tu molt bé dius, és una zona d'equipaments, per tant, bueno, qualsevol proposta, per això estem aquí també, no? Qualsevol proposta que es pugui fer sobre les zones d'equipaments, escolta, endavant, que per això estem aquí. L'important, jo crec, és que entre tots siguem capaços, pues, d'explicar-ho, de compartir-ho i intentar arribar fins i tot al final a conclusions. Com molt bé deia la Roser, això no acaba aquí, després hi ha tota una sèrie de reunions més temàtiques on evidentment podrem arribar a més detall de les coses. Jo crec que el d'avui, jo, per mi personalment, jo ja puc extraure forces conclusions i forces línies de treball. Teniu també aquest formulari que us han repartit, que si voleu l'utilitzeu per tal de donar la vostra opinió. Ja veieu que també hi ha molts espais per altres, perquè efectivament, com he dit des del començament, pot ser que no ho hem pensat tot, i evidentment no ho hem pensat tot, i per tant us agrairíem molt la vostra participació i la vostra opinió. Jo quasi que ho deixaria aquí, agrair molt, evidentment, a tot l'equip que està fent això possible, i sobretot espero veure's en el futur i espero tenir sobretot la vostra aportació, el vostre input, per tal de tenir un pla d'equipaments com Sitges es mereix. Gràcies.
Gracias.